Les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Encara hi havia gent que considerava que la llei del divorci era un pas enrere i de trencar amb allò que havia unit un sacerdot amb aquell crit similar al que deia el padre Calvo a l'escopeta nacional, que és lo que he unido yo en la tierra, no lo separa ni Dios en el cielo. Estaven en contra de la llei els qui més es divorciaven, tot sigui dit. O els que estaven en contra de la llei de l'avortament. Tots tenim algú a prop que deia que no l'avortament mentre ficava la nena a un avió cap a Anglaterra perquè va tenir una intolerable relliscada. O els polítics que estaven en contra del matrimoni homosexual i que es donen ara cops de colze per situar-se a la capçalera del Pride. No sé qui deia que tirar endavant socialment és que allò que es discutia fa 10 anys i que ara la immensa majoria es pregunta però contra què punyetes es protestaven exactament? Avui discutim encara sobre el canvi climàtic. Portem uns dies de calor per damunt de la mitjana. A les últimes dècades, i això no em falta escoltar el que diuen els meteoròlegs o el que diu la Mònica Usar cada dia, les notícies que ens van arribant són més, entre cometes, apocalíptiques sobre el canvi de temps. Hem gairebé triplicat els últims anys de dies en què els termòmetres a Catalunya marcaven a l'estiu més de 30 graus. Hi ha gent que encara no ho vol veure, que ho nega, nega que alguna cosa està passant i que alguna cosa haurem de fer. Són els qui es van passar, els qui van passar de l'avortament, van passar del matrimoni homosexual, van passar del divorci i que miren encara de fàstic al Pride. Res, acabarà passant el mateix que en cada revolució, que d'aquí a pocs anys miraran enrere i els mateixos es preguntaran però contra quin canvi climàtic protestaven? Doncs des de fer gairebé 4 hores que ja hem entrat a la primavera. Estem en una època en què quan hi ha ventades a la costa no sabem per què, abans era una anècdota i ara és un costum, no sabem per què el mar es menja a la costa, no sabem per què neva on no ha de nevar, no sabem per què els rius naven a uns llocs tan desbordats i en uns altres van secs com una cosa que no es pot explicar, no sabem per què l'aigua es beu l'arròs, no sabem per què la mar es menja a la platja, no sabem si és per casualitat, i encara s'ho pregunten molts, quan és evident que això pinta un canvi climàtic o una emergència climàtica. Fa por aquest primer matí de primavera d'aquest any no saber quan s'acabarà la sequera i com cantava en el Sau, obro els ulls, miro al meu voltant i veig com tot això s'acaba. Si algú em volgués explicar per què, ningú no ho vol intentar, que això es pot salvar. Tant de bo es pugui salvar. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 20 de març del 2024. Benvinguda a la primavera.
Sí, mira, ja aquest primer dia de primavera comença amb fresca, però el migdia serà càlid amb temperatures de 19 a 24 graus i el cel es mantindrà enterbolit i a la tarda s'esperen com a molt alguns ruixats al Pirineu.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hi ha més congestió avui a les vies del Llobregat, principalment a Molins de Rei, a la B23 en sentit nord, però també per la C32 a Sant Boi i la C31 tant al tram de Castelldefels com al Prat de Llobregat en sentit Barcelona.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El PP intenta torpedinar la llei d'amnistia per dificultar el retorn de Carles Puigdemont després de les eleccions al Parlament de Catalunya del pròxim dia 12 de maig. Els populars fa mesos que se les empesquen totes per aconseguir que la llei embarranqui, però hi van treure's de la màniga una fórmula inèdita que no s'havia activat mai a la història i que podria endarrerir almenys un mes més l'entrada en vigor de la norma. El PP està convençut que l'amnistia és inconstitucional i, per tant, entén que el ple del Congrés va vulnerar la Constitució quan la va aprovar la setmana passada. Amb aquest argument, ara els populars es neguen a tramitar la llei al Senat. Els d'Alberto Núñez Feijó hi tenen majoria absoluta i la pensen fer servir per portar fins al final aquest xoc sense precedents entre les dues cambres legislatives d'Espanya. Res i curt, el Senat ha declarat la guerra al Congrés. La maniobra del PP s'executarà en dos passos. Primer, el Senat reclamarà al Congrés que faci marxa enrere i que retiri immediatament el projecte de llei d'amnistia. Això és el primer que reclamarà el Senat. Repeteixo, majoria absoluta del PP. Quan, evidentment, el Congrés, la cambra baixa, digui que no, perquè allà el PSOE i els seus socis de govern hi tenen majoria absoluta, arribarà al segon pas. Llavors, el Senat recorrerà la tramitació de la norma davant del Tribunal Constitucional. És a dir, una cambra denunciarà l'altra cambra. La portaveu del PP al Senat Alicia García ho anunciava ahir a la tarda en una sessió molt carregada de tensió.
Que el Grupo Popular va a proponer que esta Cámara inste formalmente al Congreso de los Diputados a retirar la ley de amnistía por tratarse de una reforma encubierta de la Constitución.
És una maniobra inesperada que el PP s'ha tret del barret, però que està condemnada al fracàs perquè l'amnistia tirarà endavant igualment. Ara bé, sí que pot tenir un altre efecte, que és el que dèiem, endarrerir unes setmanes l'entrada en vigor de la llei. Una dilació imprevista que de retruc podria condicionar, vaja, de fet condicionaria, el retorn del president Puigdemont. Anem cap a Madrid, Arnau Mañé.
Sí, el PP fa un moviment inesperat per frenar l'amnistia al Senat. Es treu un as de la màniga per escenificar Maduro contra la llei, però serà això molt soroll per no res. Aquest conflicte entre òrgans constitucionals difícilment aturarà l'amnistia. Això sí, obligarà el Constitucional a intervenir-hi directament. El procediment és el següent. El Senat ara demana al Congrés que faci marxa enrere amb la llei. Això no passarà i, per tant, el Senat demanarà empara al Tribunal de Garanties, que donarà encara més marge. Això podrien ser un parell de mesos més i, esclar, això afecta de ple la campanya electoral catalana i la possible candidatura de Carles Puigdemont. Sigui com sigui, el govern espanyol deixa clar que la maniobra del PP és foc d'encenalls, que no va enlloc. Félix Bolaños els acusa directament.
Están convirtiendo el Senado en un freno a la actividad parlamentaria. El Partido Popular ha convertido el Senado en una cámara dilatoria y obstruccionista.
El moviment del PP, per cert, s'entén més tenint en compte la pressió de Vox perquè els populars moguessin fitxa. L'extrema dreta demanava directament que la mesa del Senat rebutgés la llei d'amnistia.
No és la primera maniobra del PP. Ja fa 5 mesos, quan es va començar a cuinar l'amnistia al Congrés, els populars ja van aprofitar la seva majoria absoluta per canviar el reglament del Senat i assegurar-se que podien dilatar la tramitació de la llei com a mínim un parell de mesos. Ara, amb aquest altre moviment, hi afegeixen encara més traves. Però tant el PSOE com els seus socis de govern hi treuen ferro. Esquerra, per exemple, fa una crida a la calma i recorda que l'amnistia no corre perill. Això sí, la senadora d'Esquerra, Sara Bailac, retreu al PP el seu habitual obstruccionisme.
Que els mateixos que es queixen de suposades irregularitats de la tramitació de la llei al Congrés estiguin ara perpetrant fraus de llei constants amb la seva majoria absoluta al Senat, amb la fal·làcia que la llei d'amnistia és una reforma de la Constitució encoberta.
Ara bé, com dèiem, alguns experts adverteixen que aquesta maniobra del PP pot tenir més efectes adversos del que el PSOE o els seus socis reconeixen. En una entrevista aquesta nit al 9C de RAC1, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona, el professor Xavier Arbós, alerta que el recurs del PP encallarà l'amnistia al voltant de 4 setmanes més. És a dir, no s'aprovaria a finals de maig, tal com estava previst, i l'altre dia parlàvem amb el Gonzalo Boye, sinó la segona quinzena de juny, per les zones pels vols de Sant Joan. Tot i això, Xavier Arbós creu que el president Puigdemont encara podria tornar a temps de presentar-se al debat d'investidura.
I el que es tracta és d'aconseguir que retardi l'aprovació de la llei d'amnistia. Jo crec que això significarà segurament afegir un mes més a les previsions. Ara, si la perspectiva del dubte és si es presentarà o no el senyor Puigdemont, jo crec que aquest mes que se li afegeix encaixa en tot el que pot donar de si el debat d'investidura al Parlament de Catalunya.
Que deia ahir, repeteixo, Xavier Arbós, catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona, al 9C de RAC1, aquesta última treveta del PP a l'amnistia sacseja, òbviament, el tauler polític i segur que acapararà alguna part de l'atenció aquest matí a la sessió de control del govern d'Espanya al Congrés, que la seguirem en directe, com sempre fem, aquí a partir de les 9, aquí al món de RAC1. Allà hi també hi serà, com sempre, la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Míriam Nogueres. Míriam Nogueres, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
L'última maniobra del PP posa en perill la llei de l'amnistia, segons Junts, o no?
No, la llei no. També aquí estem molt acostumats a aquesta obstrucció parlamentària per part del Partit Popular i en el Senat particularment d'aquest abús del reglament. Ells han canviat lletrats un cop van arribar al Senat, han fet informes contraris a aquesta llei. Hem anat veient aquest filibusterisme constant per part del Partit Popular, que entenc que deu tenir ell i Vox poca feina, si la seva única obsessió és impedir que s'apliqui l'amnistia i que els independentistes puguem seguir fent la nostra feina de manera normal, com fan altres països els polítics. En tot cas, a mi no em sembla tant que estiguem davant d'un o de cap conflicte constitucional. Més aviat sembla que la Cambra Territorial vol independitzar-se de l'estat de dret.
Però està d'acord, com deia ara el professor Arbós, que el recurs del PP podria endarrerir l'entrada en vigor de la llei?
Jo el que tinc claríssim és que tenim un calendari que ha fet el mateix Senat, i en aquest calendari fet per ells mateixos diu que la data límit de la tramitació és el 16 de maig. Per tant, a partir d'aquí, si ells volen seguir retorçant al Parlament, haurem d'estar pendents. Però en tot cas, nosaltres la feina està feta, esperem que això quedi en no res i a seguir. En tot cas, portem molts anys resistint i aguantant totes aquestes actuacions indecents per part de la política espanyola i en aquest cas seguirem fent exactament el mateix.
I ja no ve d'un mes? O sí que ve d'un mes? Perquè tot això altera l'anunci que demà té previst el president Puigdemont a Elna o no?
Jo no ho hem fet mai i no crec que ara tampoc entrem en el debat de si és un dia més, un dia menys, i el dijous serem tots a Elna, demà. I tot allò que fa referència al president Puigdemont, com sempre diem, ho explicarà el president Puigdemont.
Ja, però ho té una mica més complicat amb aquest cop de volant que ha fet el PP al Senat per tornar a ser president i anar al debat d'investidura?
Mira, quan abans parlava que nosaltres portem molts anys resistint i aguantant-ho tot i malgrat això seguim i per exemple, les batalles judicials d'Europa les hem guanyat totes, és que no ens hem llevat avui pensant que això és un problema en cap cas, és un dia més dels que s'ha patit, sobretot el mateix president Puigdemont, des de fa 6 anys i mig, gairebé 7, que és a l'exili. Estem parlant d'una persona que cada dia obre la premsa espanyola, cada dia el trobem a les portades, o a ell o al seu nom, i aquesta és una més, i com que cada dia en fan una de més grossa, sembla que ens oblidin les altres grosses que es van fer ahir o abans d'ahir o la setmana passada. Aquest és el pa de cada dia en aquest país i realment és terrible haver de fer política en aquestes circumstàncies i en aquestes condicions, però és el que hi ha. Això és Espanya.
Ja no ve d'un mes, doncs?
No, jo no diria ja no ve d'un mes. Jo insisteixo, jo tinc un calendari aquí davant que m'ha enviat el mateix Senat, que diu fecha límite de tramitació, 16 de maig. 16 de maig. A partir d'aquí, veurem.
Míriam Nogueras, portaveu de Junts per Catalunya al Congrés. L'escoltem d'aquí a menys d'una relació del control al govern d'Espanya. Moltes gràcies i que passi un bon dia.
Molt bé. Gràcies a vosaltres, igualment.
De tot plegat, escoltem ara el comentari que posa el director d'Infolibre i col·laborador del Món RAC1, Daniel Besteiro.
Tinc la sensació que la polèmica entorn de l'amnistia està bastant amortitzada. Només al mig termini, si és que això continua existint, dictarà sentències sobre la seva utilitat i efectes, però vivim en l'etern curt termini. El PP necessita quedar-se a viure l'amnistia i per això ha d'allargar-la per veure si rendeix en les eleccions europees. Ho farà amb filibusterisme, ha canviat les regles del Senat i ara planteja un conflicte institucional, res de nou. Com amb el CGPJ, com amb Europa i l'amnistia, excepte quan li dona la raó. Retolçar fins a controlar, tot malgrat que normalitzar l'independentisme els oferirà més possibilitats de pacte i qui sap si de governar Espanya. El món a l'inrevés. La societat demostra una gran paciència, però degradar les institucions només pot sembrar tempestats. Els pròxims 3 mesos, amb 3 eleccions claus, seran un bon termòmetre de l'horitzó al qual ens dirigim.
Però les maniobres del PP no són l'únic mal de cap que complica l'aprovació de la llei. La judicatura també fa mesos que la té al punt de mira. Aquest matí el diari ABC explica que el Consell General del Poder Judicial determinarà que la llei és anticonstitucional en un informe que farà públic demà. Els vocals conservadors de l'òrgan de govern dels jutges aprofitaran que tenen majoria al Consell per aprovar un dictamen molt dur contra l'amnistia, assegurant que és un atemptat a la separació de poders i a la igualtat de la ciutadania. L'informe no és vinculant i no tindrà cap efecte, però és una evidència més de la guerra oberta entre la judicatura i el govern de Pedro Sánchez. En canvi, a Catalunya, la llei genera clarament molt més consens. Segons una enquesta de GESOP que publica el periòdico, més de 6 de cada 10 catalans hi estan a favor. Els votants independentistes són els més partidaris, òbviament, de l'amnistia, que també avalen més de la meitat dels electors del Partit Socialista. I en espera de quan entra en vigor la llei d'amnistia i d'aclarir com afecta la campanya electoral, els partits continuen greixant la maquinària electoral. Una de les grans incògnites que s'ha de resoldre a les pròximes hores és si el PP i Ciutadans es presentaran plegats el 12 de maig. Els queden 72 hores de negociacions a contrarrellotge, perquè recordem, demà passat és l'últim dia hàbil per oficialitzar les coalicions electorals. Si llavors no han tancat un acord, només els quedaria l'alternativa de presentar-se sota un paraigües, la del PP, la de Ciutadans o la de totes dues per separat. L'opció preferida de Ciutadans és presentar-se en coalició, perquè així evitarien desaparèixer com a marca i quedar dissolts dins de la llista del PP. El president del grup parlamentari de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, proposa bastir una candidatura que vagi molt més enllà de les sigles dels uns i dels altres per rascar vots entre els electors del PSC indignats pel suport dels socialistes a la llei d'amnistia. Ho deia ahir Carlos Carrizosa, de Ciutadans, aquí al Món RQ.
I Ciutadans, aquí a Catalunya, té o ha tingut un vot i té una significació que nosaltres confiem en tenir aquí uns resultats molt diferents, que també li dic que serien molt, molt millors, segur, si poguéssim articular una candidatura conjunta del constitucionalisme.
En canvi, la cúpula espanyola de Ciutadans, dirigida per l'eurodiputat Adrián Vázquez, no pensa igual que Carlos Carrizosa. Segons Decime el Mundo, la direcció de Madrid té assumit que el partit va directe a la desaparició i intenta salvar el coll amb un acord global per integrar-se sota el paraigües del PP. És a dir, per ells, presentar-se amb el PP a Catalunya seria només el primer pas de cara a dissoltres, definitivament dins de les files d'Alberto Núñez Feijóo. De fet, una font de la direcció estatal de Ciutadans confessa avui al Mundo que tenen molta por que l'oposició que pugui fer Carlos Carrizosa posi en perill l'acord global que estan negociant amb el PP. Aquesta mateixa veu admet que la situació de Ciutadans és tan crítica que si no pacten una fusió amb el PP hauran de baixar directament la persiana. És curiós perquè tot el que passa al PP a Catalunya es negocia des de Madrid i tot el que passa a Ciutadans a Catalunya es negocia des de Madrid. Hi ha gent de Catalunya com Carlos Carrizosa, hi ha gent des de Catalunya, com és el cas d'Alejandro Fernández, Ciutadans i el PP, que estan fins als nassos d'aquesta obstaculització permanent que està fent Madrid de la gestió independent que vol fer el PP i o Ciutadans a Catalunya. És a dir, allò que molta gent, i ens queixem habitualment d'aquest poder que té a Madrid sense cap tipus de pudor, també passa en els partits que defensen moltes vegades aquesta centralització. Les eleccions del 12 de maig han agafat molts partits de contrapeu perquè es van convocar de manera molt precipitada arran del no dels comuns als pressupostos de la Generalitat. Doncs bé, ara els de Jéssica Albiach i Ada Colau també votaran en contra d'uns altres comptes, els de l'Ajuntament de Barcelona. Les bases del partit ho van acordar ahir en una assemblea i per tant Jaume Collboni s'haurà de sotmetre a una moció de confiança si vol aprovar els pressupostos. Per cert, una de les últimes decisions del govern de la Generalitat abans de les eleccions està aixecant molt merder, molt, però molt, molt, vol dir molt. El Departament d'Interior va obrir la plaça per triar un nou major dels Mossos d'Esquadra en temps de descompte, just abans de quedar en funcions. Això no ha agradat gens a l'oposició ni tampoc al sindicat policial l'USPAC, que ha presentat un recurs contenciós administratiu contra la decisió de la Conselleria d'Interior. Fons del sindicat han explicat al Món.cat que estan clarament convençuts que aquesta plaça s'ha dissenyat a mida i a dit pel comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent. Ascendir-lo al rang de major seria un gest de suport del govern de la Generalitat a Sallent, que està en amistat amb l'antiga cúpula dels Mossos d'Esquadra, la que dirigia el cada moment és l'únic major que té el cos dels Mossos, que és Josep Lluís Trapero. 8 i 18 minuts, la proposta de reforma del finançament autonòmic que ha llançat la Generalitat ja té el no del govern d'Espanya. El president Aragonès plantejava ahir recaptar tots els impostos amb un model pràcticament calcat al del País Basc, però la Moncloa diu que res. Vuelvo usted mañana. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, adverteix Esquerra Republicana que si volen negociar res del finançament ho haurà de fer prenent el cafè en totes les comunitats autònomes.
Vienen propuestas por parte de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero hemos recibido también propuestas por parte de otras comunidades autónomas. Creo que en este marco es en el cual debemos ir avanzando con un diálogo que incluya no solo a la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino al resto.
I la ministra portaveu, Pilar Alegría, hi afegia un altre detall, que el PP també forma part de les negociacions perquè hi ha 11 comunitats governades pel PP.
Que nuestra voluntad es alcanzar un acuerdo con el conjunto de las comunidades autónomas y ojalá fuera posible aquí también con el Partido Popular para esa reforma del modelo de financiación autonómica que hemos planteado ya en numerosas ocasiones.
A diferència del sistema del concert basc, tot plegat, com dèiem, després que el govern hagi proposat un nou sistema de finançament en què Catalunya recapti absolutament tots els impostos. És un sistema similar el concert basc, però en què Catalunya també seria solidària amb la resta de comunitats autònomes. Des de Palau creuen que aquesta seria la millor manera per acabar amb el dèficit fiscal i l'infrafinançament crònic que pateix Catalunya. Adrià Santasusagna.
El govern vol que Catalunya tingui la clau de la caixa de tots els impostos, que recapti el 100% i no només gestionar el 9% que fa actualment. Això vol dir gestionar l'IVA o l'IRPF, entre d'altres. Amb aquest sistema, la Generalitat calcula que es duplicarien els diners recaptats passant de 25.000 a 52.000 milions d'euros. Uns diners necessaris per acabar amb l'infrafinançament i poca inversió a Catalunya, ho explica la consellera d'Economia, Natàlia Mas.
Avui presentem un canvi de paradigma, un gir de 180 graus per deixar enrere dècades d'injustícia. Un model de sobirania fiscal plena, que comporta que la Generalitat assumeixi tots els impostos generats a Catalunya, la seva recaptació i la seva gestió.
Ara bé, no tots els diners es quedarien a Catalunya. El govern transferiria una quantitat a la Moncloa pels serveis que fan aquí i també s'obriria un fons per donar a les comunitats autònomes més necessitades. A Palau, de moment, no hi posen percentatges. Sigui com sigui, asseguren que aquest model és just i servirà per acabar amb el dèficit fiscal.
Jordi Turull, mentrestant, no ha agradat gens aquest model de... No li ha agradat gens aquest nou model de finançament i acusa el govern d'Aragonès de fer campanya a través de la Generalitat.
Que ens estem trobant amb un govern que ha convertit el Palau de la Generalitat en una oficina electoral, en una seu d'un partit d'oficina electoral, fent anuncis que ja no són ni seriosos ni creïbles, perquè ho podien haver fet durant aquests 5 anys i no han fet res, i en canvi amb una deixadesa de funcions increïble respecte a allò que la gent espera que els hi arregli i que no poden esperar.
Tu li també ha vist a la Moncloa que no acceptarà negociar un nou finançament amb la resta de comunitats. Parlant de finançament, el CAC, que és el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, veu mancances i greus faltes de concreció en el contracte entre el govern de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans i Audiovisuals. Aquest contracte programa suposarà una aportació de gairebé 1.400 milions d'euros en 4 anys, fins al 2027. Doncs bé, llegim a La Vanguardia que l'informe del CAC, que no és vinculant, demana que les aportacions pressupostàries a la Corpo siguin transparents i proporcionades i que els objectius que es marca la corporació siguin molt més concretes i verificables per poder comprovar si s'han aconseguit o no. També reclama conèixer amb quins criteris la corporació fa els encàrrecs de producció a tercers per tal de valorar si la plantilla està massa dimensionada o no. A Europa, l'oficialitat del català torna a quedar en una via morta, tot i el nou intent del govern d'Espanya per resoldre els dubtes jurídics dels 27 països europeus, la proposta està encallada. Els estats demanen més temps per analitzar-ho bé, sobretot reclamen un informe dels serveis jurídics del Consell de la Unió Europea, que, segons es va saber ahir, Espanya encara no ha demanat. Eurocorresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
El català a Europa comença a convertir-se en un problema per a Espanya. Sensació que encara s'està a la casella de sortida i que no s'avança. El document que ahir el Ministeri d'Exteriors va repartir a les capitals europees en què explica que el català forma part de la identitat nacional d'Espanya i que no cal obrir els tractats no ha servit per avançar. De nou, els països demanen temps. A més, reclamen un informe dels serveis jurídics del Consell, igual que el que va fer la Comissió Europea sobre els costos econòmics, i ara, segons expliquen fonts diplomàtiques, resulta que Espanya no ha demanat mai. La ministra d'Assumptes Europeus de Bèlgica, Hadia Labib, país que ostenta la presidència d'on del Consell, refredava, amb aquesta certa indiferència, una aprovació imminent.
Spain's position has been expressed today.
Avui Espanya ha expressat la seva posició i hem pres nota, però no hi ha hagut debat ni s'ha discutit i veurem què passa en les properes reunions. Mai està prohibit incloure aquest tema a l'agenda.
Tot plegat al mateix dia que el Parlament Europeu va aprovar l'informe que carrega contra la immersió lingüística i que demana no discriminar els alumnes i famílies que demanin estudiar en castellà. Un informe no vinculant i que és el resultat de la missió de l'Eurocambra a Catalunya, en què només va participar el PP i l'extrema dreta europea.
Parlant d'Europa, l'extrema dreta es podria convertir en la segona força al Parlament Europeu. Això segons l'enquesta que publica avui l'Espanyol diu que les formacions conservadores i les dretes radicals podrien sumar 157 escons si arribessin a un acord i es quedarien a només 20 diputats del Partit Popular Europeu. Dins d'aquests grans grups trobem partits com Vox, Germans d'Itàlia, el partit de la primera ministra italiana Giorgia Meloni, o Reagrupament Nacional Francès de Marine Le Pen. L'any 2019 no hi va haver entesa entre els conservadors i la dreta radicals, però ara fa anys que les negociacions ja estan en marxa. A Espanya, el PP aconseguiria més del doble d'eurodiputats que el 2019, passaria de 12 a 25. La glopada del PP seria descomunal. El sondeig també pronostica una caiguda de 4 punts del PSOE, tot i que només perdria un escó de 20 a 19. Vox doblaria resultats, passaria de 3 a 6, mentre que l'independentisme recularia, aniria clarament a la baixa. La coalició d'Esquerra amb el BNG i Bildu cauria de 3 a 2 europarlamentaris i Junts de 3 a 1. Sumar repetiria el resultat de Podem i Esquerra Unida de fa 5 anys, 6 diputats, i Podem podria aconseguir un eurodiputat. Irene Montero. Sumar, per cert, ha proposat Estrella Galán com a candidata del partit. És la directora general de la Comissió d'Ajuda al Refugiat. El cas de frau fiscal que esquitxa la parella d'Isabel Díaz Ayuso ha desencadenat una guerra descarnada entre el PSOE i el PP. Ahir es van traspassar totes les línies del respecte i de la cordialitat política en una cadena de piulades vomitives des dels comptes oficials dels dos partits. Estem anant pel pedregar. Si els dos grans partits de l'Estat han de fer aquesta baralla de quinquis, que semblen des de Perros Callejeros a Los Últimos Golpes del Torete i semblen pel·lícules del José Antonio de la Loma, els socialistes van publicar un fil en què comparaven les trames de corrupció que afecten Díaz Ayuso amb una sèrie de televisió. Deien que la sèrie es diria Familiars, però escrivien el títol amb la tipografia de Friends. Després hi ajuntaven tot de vídeos i declaracions en què acusaven la presidenta de la Comunitat de Madrid de mentir o d'adjudicar contractes a familiars. Però el compte del PP de Madrid va respondre a correcuita al fil de tuits del PSOE. Ho va fer penjant una imatge amb el títol que, segons els populars, hauria de portar la sèrie que resumeixi l'activitat del PSOE, que es deia Prostitutes i cocaïna. O sigui, el PP de Madrid contesta posant prostitutes i cocaïna al PSOE de Madrid. És a dir, és molt, molt fastigós tot. És molt fastigós. És molt quinqui. Mentre socialistes i populars regencen els plats pel caps a la xarxa, cada dia coneixem nous detalls que enfanguen la parella de Díaz Ayuso. Aquest senyor que es diu Alberto Gómez Amador. Avui la Vanguardia explica que hauria fet servir dos germans d'Andalusia, un camioner i un mecànic, per crear l'entramat empresarial que va usar per enganyar Hisenda. Aquests germans firmaven certificats sanitaris sense tenir la qualificació necessària per simular factures que servien a González Amador per desgravar-se impostos. 8 i 26 minuts, va, anem al tema ja, prou de broma, ja, anem a temes serios, ja. Al Regne Unit tenim nou capítol del serial Kate Middleton. Estem molt a favor d'aquesta radionovel·la. Molt a favor. Això és una radionovel·la estupenda. La princesa de Gales continua centrant tota l'atenció de la premsa britànica per dos motius. D'una banda, perquè s'ha sabut que membres del personal de la clínica de Londres, on van operar Kate Middleton, van intentar accedir al seu historial mèdic. L'Hospital ja ha obert investigacions. I de l'altra, perquè, com explicàvem ahir, hi ha sospites que podria haver manipulat una altra fotografia que es va publicar fa ara gairebé un any. Anem cap a Londres amb el corresponsal de RAC1, Sergi Forcada.
El diari The Mirror diu que hi ha sospites que com a mínim una persona va voler accedir a l'historial mèdic de la princesa. Això podria implicar una possible violació de la confidencialitat de la pacient, és a dir, un delicte criminal. La clínica, que és la mateixa en la qual recentment es va tractar el rei per una operació de pròstata, manté silenci per garantir, diu, la privacitat dels pacients. Més enllà d'aquesta qüestió, ara també hi ha dubtes sobre si la princesa hauria retocat una altra fotografia familiar. És una foto de la reina Elisabet II envoltada dels seus nets. La van publicar l'abril passat, quan la reina hauria fet 97 anys. Ara l'agència Getty Images l'ha revisada i ha dit que va ser millorada digitalment.
Tot plegat mentre les xarxes continua el debat sobre si la dona que apareix al vídeo publicat abans d'ahir pels diaris de Sun i TMZ és la princesa de Gales o no. Una de les teories conspiranoiques que més fortuna ha fet els últims dies, en parlàvem ahir a la tertúlia del Món a RAC1, és la que assegura que Guillem i Caterina estan passant una greu crisi matrimonial per culpa d'una aventura del príncep de Gales amb una amiga de Kate Middleton. És Lady Rose Hanbury, marquesa de Cholmondeley, casada amb un personatge de l'alta societat i amb tres fills. Doncs bé, els seus advocats han hagut de sortir a desmentir que hi hagi cap relació extramatrimonial entre ella i el príncep Guillem. Rumors que fan córrer des de l'any 2019. M'has tirat el separador com volia fer un blanc elegant per dir només demà més. Ara, d'en Simón, ara. El temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Mònica Usher, bon dia.
Bon dia.
Avui tenim molts temes.
Sí?
Sí. Tinc moltes preguntes.
A veure.
La primera, què el temps?
D'avui?
D'avui, per exemple, fa 4 hores que comença la primavera.
Sí.
Avui dia tranquil, eh?
Continua tot igual, amb aquest cel enterbolit, emblanquinat o un punt marronós per culpa d'aquesta pols sahariana que ens arriba, però de pluja avui se n'espera poca, tot estira a partir del migdia, algun ruixat aïllat al Pirineu. Les temperatures reculen una mica respecte a les d'ahir, però tot i això venim de tan amunt que l'ambient serà càlid al migdia, amb màximes que es mouran entre els 19 i els 24 graus, però ara mateix encara fa fresc, que tenim 5 graus a Puigcerdà i a 8 graus a Girona, 9 a Lleida, 14 a Falset, 13 a Tarragona i 14 a la ciutat de Barcelona. Demà i demà passat continua tot igual. Sí que és veritat que pugen les temperatures, especialment divendres, quan l'ambient serà més càlid, i després al cap de setmana cauen aquests termòmetres. Baixen les temperatures dissabte, sobretot al nord del país on s'esperen alguns xàfecs, i després baixen més de cara a diumenge, i podríem dir que diumenge l'ambient serà més normal, perquè ens hem acostumat a tenir sempre temperatures molt altes, i 5-6 graus per sobre del que tocaria. I ara al cap de setmana baixen i se situen allà
dissabte,
on
diumenge?
Tocaria. Diumenge especialment.
Diumenge, ja,
Sí, i la setmana que ve la començaríem amb aquesta
abric, festa. Abric, ja diríem que tocaria i abric.
A veure, jaqueta, una mica... Mira, avui tindrem temperatures de 19 a 24 graus, doncs diumenge entre els 14 i els 18. Al
migdia. I aquí ens quedarem un temps, eh?
I aquí ens quedarem uns quants dies,
va,
sí.
Jo t'ho he de preguntar.
M'ho has de preguntar.
Tu arriba fins on puguis. És a dir, la setmana que ve, Setmana Santa. De fet, no oblidem, diumenge és diumenge de Rams.
Sí.
Per tant, diumenge de Rams també hauríem de mirar si serà un dia que...
Sí, diumenge, ja us dic, amb la jaqueta al migdia, sí, i com a molt alguna gota entre la costa de Barcelona i la costa Brava. Va. Seria poqueta cosa.
Molt
i la resta més clar.
Molt bé, si anem a la Setmana Santa, ja sé que sí. Et tiro molt lluny, perquè la Setmana Santa bàsicament és a partir de dijous. Val? I així és massa lluny, no?
Clar.
Encara?
Sí, és massa lluny. L'únic que puc dir és la gent que comenci les vacances aquest divendres, sí. Doncs que dilluns i dimarts pinta pluja. Per tant, de moment, sembla que tindrem un temps insegur, amb ruixats que deixaran més aigua al Pirineu, entre 30 i 40 litres per metre quadrat entre dilluns i dimarts, entre els 15 i els 20 a les comarques interiors, menys precipitació cap a les comarques del sud, i amb aquest ambient una mica més fred. I la resta de setmana es mantenen les temperatures sense grans canvis i es veu un temps una mica més insegur. Però ara assegurar els dies que plouran, no. De moment, dilluns i dimarts sí que s'esperen ruixats.
Aquest mal d'esquena que no et deixa fer esport o aquest mal de cap que et fa difícil treballar, ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bevible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
Dos quarts tocats de nou, avui els funcionaris de presons es tornen a mobilitzar per protestar contra l'assassinat de la cuinera de Mas d'Enric una setmana després del crim. Però no ho fan als centres penitenciaris, sinó a la plaça Sant Jaume de Barcelona a partir de les 11 per interpel·lar directament el govern. Tot i això, tampoc es descarta que els treballadors d'algun centre optin per repetir la protesta de manera aïllada sense el suport dels principals sindicats del sector. De moment, a la presó més gran que tenim a Catalunya, la de Brians, el dia ha començat amb molta tranquil·litat. Allà hi tenim Josep Ferrer. Josep.
Les presons de Brians 1 i 2 funcionen a normalitat. No hi ha hagut cap problema per fer el canvi de torn, tant a les 6 del matí com entre les 7 i a les 8. De fet, han pogut escoltar algun comentari de treballadors sorpresos que no hi hagués cap problema per accedir. El centre penitenciari de Brians 2 podria ser mediàtic, centre mediàtic entre avui i demà, si finalment Dani Alves pot sortir de la presó. En cas que sortís, haurà de fer un recorregut d'uns 30 metres per accedir al cotxe. De moment, hi ha un parell de periodistes esperant la possible sortida de Dani Alves.
I Josep Ferrer, la tercera. La treva d'ahir no va servir ni de bon tros per resoldre el conflicte. Les posicions entre treballadors i govern continuen exactament igual d'allunyades. Els funcionaris mantenen que no s'asseuran a la taula fins que no hi hagi dimissions dins la Conselleria de Justícia i demanen al president Pere Aragonès que si no pleguen ni la consellera Gemma Ubasar ni el secretari de Mesures Penals Amant Calderó, sigui ell qui els destitueixi. De fet, demà també han convocat una concentració al Parlament de Catalunya per exigir responsabilitats. Eudald Martínez.
Un dels sectors que ha aixecat la veu les últimes hores són els vigilants de seguretat de les presons encarregats de mantenir l'ordre als centres. Alerten que la falta de personal i d'eines posa en risc la seva vida, diuen que els deixa exposat a agressions dels interns i acusen la conselleria d'exercir un control excessiu sobre la seva activitat. En parlaven la Francina i la Raquel, funcionàries de vigilància de Mas d'Enric i de Quatre Camins.
Ens estan ficant en perill la nostra vida, perquè jo treballo sola en 100 interns, la Núria ha treballat sola en 8 interns amb ganivets a la cuina.
Que en els últims anys les polítiques penitenciàries han evolucionat d'una manera surrealista i deixar els funcionaris absolutament fiscalitzats, més preocupats pel que ens pugui passar si fem la nostra feina que realment de fer-la bé.
Els treballadors fins i tot asseguren que el departament els posa traves a l'hora de fer escorcolls per trobar droga, mòbils o armes artesanals. Una acusació que la conselleria nega. Remarquen que l'any passat se'n van fer més de 100.000 i que només en un 5% hi van trobar material no autoritzat.
En aquest sentit, l'equip mèdic de Mas d'Enric no farà atenció mèdica programada als mòduls de la presó si no es garanteix la presència d'un funcionari a la porta del consultori. Després del que va passar la setmana passada, els sanitaris han decidit adoptar aquesta mesura preventivament davant la progressiva escalada d'agressions que asseguren es donen a les consultes mèdiques i que posen en perill la vida dels treballadors. De fet, els últims 7 anys s'han triplicat les agressions al funcionariat per part dels presos. El diari Ara explica que l'any 2017 van ser 202 i que l'any passat en van ser 577, una xifra rècord. De tot plegat, escoltem el comentari que signa la sortdirectora del diari Ara i col·laboradora del Món RQ, Carla Torró.
Els funcionaris de presons apunten que els grans problemes que pateixen es divideixen en dos: falta de personal i polítiques bonistes de la Generalitat. Sobre la primera, és evident que cap pla o model funciona sense el personal suficient. Sobre la segona ja ens trobem amb més problemes, perquè què vol dir exactament bonista? El govern insisteix i repeteix que, malgrat les consignes dels sindicats, el model funciona i la veritat és que les dades acompanyen. 8 de cada 10 presos excarcerats a Catalunya no tornen a delinquir i els reclusos que compleixen condemna en semillibertat reincideixen menys que els que no surten de la presó, segons les últimes dades. Però aleshores, com va poder passar el que va passar amb els d'Enric? I aquesta pregunta encara no té resposta. Per què falten explicacions? Per què va tornar a treballar a la cuina l'home que va matar la Núria si havia tingut un incident el mes de desembre? S'està determinant bé el risc per no entrar ja en les agressions que s'han triplicat en els últims 7 anys als centres penitenciaris? Què s'està fent per fer front a tot això? I potser entre uns i altres es troba un terme mig, però seria fonamental per aconseguir-ho parlar. Parlar per esclarir què ha passat i pactar solucions que passin per on hagin de passar, però que passi tot d'entrada per una taula on es pugui, com a mínim, dialogar.
L'exdona de Josep Maria de Mainat, Àngela Dobrovolski, s'expulsa les puces de sobre un cop més i diu que el Gmail que va enviar al seu exmarit, Amant Lozano, en realitat el va escriure una amiga seva. Dobrovolski ho va alegar ahir durant el judici que afronta per haver trencat l'ordre d'allunyament del seu exmarit, Josep Maria Mainat, que li havia imposat un altre jutge. Informa Marc Poyato.
Àngela Dobrovolski ha tornat als jutjats aquesta vegada perquè s'hauria saltat les ordres judicials i hauria enviat al seu exmarit un correu electrònic ple d'insults, vexacions i amenaces. Però Dobrovolski diu que no ho va fer ella, que no tenia prou valor i que va ser una amiga, i afegeix que queda demostrat perquè el text estava escrit en castellà i, segons ella, en Mainat parlava en català.
Según ella, te parecieron las palabras correctas para mi esposo. Solamente que yo no tendría el valor.
Però Josep Maria Mainat no se la creu, perquè el correu parlava de fets que tots dos coneixien.
Pero ya ojos de provocio de Ángela Borgo habla de algunos hechos que habían sucedido entre nosotros, lo cual parece ser que era ella, sí.
Mainat va declarar al judici com a testimoni, però no es va presentar com a acusació particular, tot i ser el directament perjudicat.
I el PSOE medita castigar aquells que paguin per serveis sexuals amb penes d'entre 1 i 2 anys de presó. En cap cas planteja, però, castigar qui els ofereixi. Aquest és un dels eixos de la reforma del Codi Penal que proposen per abolir la prostitució. El càlcul que es fa actualment és que a tot Espanya hi ha 45.000 dones esclavitzades per proxenetes. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el plantejament és una reforma del Codi Penal per perseguir sobretot els proxenetes, que obligui qualsevol persona a prostituir-se. En aquest sentit, es proposen penes de 3 a 6 anys de presó pels clients de prostitutes o gigolós entre 1 i 2 anys i si qui ha ofert els serveis sexuals és menor, de fins a 3 anys de presó. Es tracta, en paraules de Patxi López, d'abolir la prostitució, però no prohibir-la, perquè qui es persegueix són proxenetes i clients.
Abolir no es prohibir. Aquí vamos a tener un debate que a veces aprendemos muchas cosas, incluso semántico, porque prohibir seguramente es un ejercicio que a la propia víctima la victimiza más, porque se perseguiría también a la víctima de la explotación. Abolir es hacer que desaparezca por otros, por todos los medios, y entre otros, condenar a los proxenetas.
És el tercer intent que fa el PSOE per plantejar aquesta llei, ara a través d'una proposició de llei que genera molts dubtes a bona part dels socis de l'esquerra. El primer debat al Congrés no serà abans d'un mes, com a molt d'hora per Sant Jordi, el 23 d'abril.
Quan no fa ni una setmana que s'ha començat a aplicar la llei que regula els lloguers de les zones tensionades, comencen a aparèixer els primers buits legals. Avui el periòdico, per exemple, explica que els usuaris o les immobiliàries que tinguin edificis sencers podrien quedar fora del topall que afecta els grans propietaris. Recordem que la norma marca que les persones que tinguin almenys 5 propietats als 140 municipis tensionats hauran d'ajustar-se a l'índex de referència. Doncs bé, el diari explica que això no té compte als propietaris de blocs sencers si sumant tots els pisos no superen els 1.500 metres quadrats. propietats. Si estan per sota d'aquest llindar, se'ls comptarà com si només tinguessin una propietat i, per tant, podran mantenir el preu que tenien fins ara, encara que estigui per sobre de l'índex. El motiu és que els jutges, quan fan el recompte de propietats, no tenen en compte les finques verticals. De la situació econòmica, les borses europees viuen un moment molt dolç, i en especial l'IBEX 35, l'índex borsari de referència a Espanya. Després de setmanes de progressió a l'alça, a les últimes hores ha superat els 10.700 punts, que és el seu nivell més alt des de fa 6 anys i mig. De fet, l'IBEX 35 és ara mateix la borsa europea que més puja. Canvis a Renfe. El fins ara responsable de comunicació a Catalunya, Antonio Carmona, serà el nou director de Rodalies. Substituirà Maite Castillo, que passarà a dirigir el Museu del Ferrocarril a Vilanova i la Geltrú. Carmona fa 23 anys que treballa a Renfe i els últims 20 ha estat el portaveu de la companyia. Ell ha estat l'encarregat de posar la cara i la veu quan hi ha hagut jornades d'incidències greus al servei de trens. L'heu pogut sentir molts cops aquí al món a RAC1. És una molt bona persona, és una persona que intenta solucionar els problemes i un defensor fins i tot a les causes més estranyes. Però un enorme treballador i una persona que ha fet els mitjans de comunicació la feina molt més fàcil i sobretot una veu informativa de referència cada vegada que hi ha hagut i han estat molts cops incidències a Renfe. Doncs ara, en la seva nova feina, que tingui tota la sort del món. A Manlleu, a Osona, hi ha en marxa un operatiu de la policia des de primera hora d'aquest matí contra una banda que hauria comès un miler d'estafes bancàries per internet arreu d'Espanya. Es tracta d'una macrooperació que implica, atenció, els Mossos, la Guàrdia Civil, la policia espanyola i l'Ertzaintza. De moment en tenim molt pocs detalls, però fonts de la policia confirmen que s'estan detenint diverses persones i que hi ha un grapat de registres en marxa. Estem parlant de Manlleu. A Lleida, mentrestant, els Mossos han detingut els pares que el gener es van endur a punta de pistola un dels seus fills d'un centre tutelat. Els han trobat amb els seus dos fills, un el que es van emportar, però és que l'altre, també menor, havia fugit del centre tutelat on vivia al Maresme, informa Karen Andrés.
Els fets van passar la nit del 28 de gener, quan dos homes es van emportar un menor ingressat al CRAE Llars Infantils Torre Vicenç de Lleida a punta de pistola. Un d'aquests homes era el seu pare. El 18 de febrer, l'altre fill de la parella va escapar-se d'un centre de protecció d'Arenys de Mar al Maresme per fugir amb la seva família, segons investigacions policials. La policia va obrir una investigació i ahir a primera hora van detenir la mare a Massanet de la Selva, a la comarca de la Selva, i el pare a Alcarràs, al Segrià, segons va avançar el Segre. Ara la investigació continua oberta per identificar el segon home implicat en la sostracció. Els nens s'han traslladat a dependències policials i aniran al servei d'atenció a la infància.
Gràcies, Karen Alfonso, que no Karen Andrés, perquè o és Julen Andrés o és Karen Alfonso. Per cert, tot apunta que el camioner que va matar 6 persones, entre elles 2 guàrdies civils, en un control policial que ahir us explicàvem a les afores de Sevilla, el problema és que segurament s'hauria dormit. Tot i que la investigació continua oberta, La Vanguardia explica aquest matí que pren força la possibilitat que l'home patís un episodi greu de somnolència. I en aquests moments torna a l'alegria del Cirque du Soleil, noves cançons, i evidentment també parlem d'aquí a uns moments de Courtois Pobre.
Dalt del cotxe hi ha una mina que repica els cascabells. 30, 40, la meia...
Si veus alcohol, prens drogues i condueixes, poses en joc la teva vida i la de la resta de conductors. L'alcohol i les drogues causen una de cada 3 morts en accident de trànsit. Dalt del cotxe, 00. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Aquest podria ser tu, gaudint a primera fila del Giro d'Itàlia si participessis a la competició de bici estàtica de Viladecans de Style Outlets. I és que aquest any, com que la Volta Ciclista a Catalunya passa per Viladecans, del 16 al 23 de març pots venir, pedalar com mai i guanyar un viatge al Giro d'Itàlia. Oi que vens? T'esperem a Viladecans de Style Outlets!
A Bankinter creem un nou compte que serà de gran interès per a la teva empresa. Tan bo que si no ho veus no t'ho creus. Entra a veure-ho amb els teus propis ulls a planempresesbankinter.com o truca al 981 38 58. Bankinter, el banc que veu els diners i els de la teva empresa com els veus tu.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera.
Marc, pots venir un moment, si us plau?
El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu Esclat.
Cavalcar sobre el llom d'un drac. Volar fins al cim de l'Himàlaia. I dormir en una cabana del Far West. Viu només a PortAventura World. Made to remember. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulta les condicions a portaventuraworld.com.
Et sents buit per dins?
Així quedaran els nostres magatzems amb l'operació Stock Fora de MediaMarkt. Aconsegueix fins a un 30% de descompte en la millor tecnologia. Emporta-t'ho tot. Ja a la teva botiga i a MediaMarkt.es. I a la...
Si aquest dia del pare has rebut de regal un dècim de loteria, tenim una bona notícia. Ja queda menys per al sorteig. I si no te n'han regalat cap, també tenim una bona notícia. Encara ets a temps de regalar-te'n un tu mateix. Per això ets pare, no? Aquest dissabte 23 de març, sorteig del dia del pare de Loteria Nacional amb 15 milions a un dècim. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Si et vas quedant als quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil. Visita nucleo.school.
Vols prevenir que les teves factures vinguin impagades? Per a Pimes, Pay Pimes. Vols recuperar els teus deutes? Per a Pimes, Pay Pimes. Recorda, per a Pimes, Pay Pimes. Truca al 93-737-6280.
Estàs a punt d'escoltar la millor promoció de totes les que escoltaràs avui. Si la lluna del teu cotxe fa crac, a Crystal Box te la canviem en un 3 i no res. I si vens a partir de l'11 de març, et regalem un altaveu! Demana cita en un pim-pam a CrystalBox.es. Crystal Crack?
Crystal Box!
Reparem les llunes del teu cotxe en un plis.
Has muntat un xou espectacular. Ha estat fàcil?
No, just abans de començar se'm va anar la llum, però el meu equip ho va solucionar tan ràpidament que fins i tot vam començar puntuals.
El teu Opel i tu també sou un tàndem perfecte. Per això sabeu que el millor és fer el manteniment anual a Opel Service amb lubricants Total Energy. Demana la teva cita online i entra en el sorteig de regals sorprenents. Condicions a Opel.es.
Tres quarts toques de nou, continuem els apunts aquí al món a RAC1. En cinema hi ha un nom que sona com a relleu d'ell. Segons publicen diversos mitjans com el People o el The Sun, l'actor Aaron Taylor-Johnson podria agafar el relleu de Daniel Craig en el paper de James Bond. S'espera que hi hagi una oferta la setmana que ve. Per qui no sàpiga qui és, Taylor-Johnson ha participat en pel·lícules com Los Vengadores, La Era d'Ultron, en el paper de Quicksilver, Animales Nocturnos, on va fer de Ray Marcus, o Kick-Ass, on es va posar la pell de l'heroi principal, de David Lisevski. Ara bé, Taylor-Johnson de moment no s'hi posa gaire bé. Ha dit al Rolling Stone, la revista, que no ho nega, però sí que posa aigua al vi. Assegura que no vol que la seva marca sigui una pel·lícula d'acció rere una altra. Encara en cinema, nova demanda per l'actor Jonathan Majors, conegut per la saga Marvel. La seva exparella, Grace Javari, l'acusa d'agressió, difamació i de causar-li angoixa emocional mentre va durar la seva relació. I llegint la revista Variety, ens hem alegrat molt de veure la crítica a una de les pel·lícules que protagonitza l'actriu catalana Maria Rodríguez, Maria Rodríguez Soto. Segons la crítica, Mamífera, que així es diu la pel·lícula, és un drama espanyol atractiu i molt ben interpretat, sobre un embaràs interpretat. La periodista es desfà en elogis cap a la Maria Rodríguez i afegeix que la seva actuació és el tipus de gir naturalista i simpàtic que fa que passar el temps amb el personatge siga increïblement fàcil. Enhorabona la Maria Rodríguez per aquesta crítica amb una revista de referència cinematogràfica als Estats Units com és Variety. Per cert, que el BCN Film Fest estrenarà les noves pel·lícules de Quentin Dupieux i Richard Linklater. Dupieux presentarà Dalí. Bueno, ho volia dir com Oriol Cruz. Un tribut a la figura del pintor. I Linklater, el director de la trilogia d'Antes de l'Amanecer, o de la meravellosa, magnífica, única, inigualable, genial, Boyhood, i estrenarà Hitman. El festival es farà del 18 al 26 d'abril al Cinema Verdi i la gran convidada, que com ja ben comentava, serà Meg Ryan. I avui torna a Barcelona Alegria, un dels espectacles més coneguts, si no el més conegut, del Cirque du Soleil. Anys després de la seva estrena, l'espectacle torna a la ciutat amb una visió totalment renovada. Ho fa amb més d'un centenar de professionals a escena, acrobàcies impossibles i aquesta banda sonora que ha passat de generació en generació i generació i generació, Maria Cusó.
La gran carpa del Cirque du Soleil ja està instal·lada a l'Hospitalet de Llobregat i tot està a punt per l'estrena oficial d'aquesta nit d'Alegria sota una nova llum. El muntatge, que introdueix l'espectador en un món místic de fantasia, manté intactes alguns dels números originals, però ha fet un esforç de renovació per adaptar-se a les necessitats del públic actual. En parla la directora artística d'Alegria, Rachel Lancaster.
The decision was made.
Es va decidir reimaginar l'espectacle mantenint bona part dels sentiments, idees i emocions originals, però donant-los aire fresc. Si ja has vist l'espectacle alguna vegada, hi haurà moltes escenes que et resultaran familiars, però d'altres les hem canviat totalment per adaptar-nos al 2024. De fet, la principal novetat és el número aeri amb el que acaba el muntatge. A partir d'avui, personatges tan recordats com el senyor Fleur, els aristòcrates o els Bronx tornaran a passejar-se pel Regne d'Alegria i desafiaran l'estatus quo per intentar que la joia prengui les regnes de la societat.
Un centenar d'editorials, llibreries, autors i col·lectius carreguen contra el Sant Jordi de pagament que vol implementar aquest any a Barcelona. Fa unes setmanes la Cambra del Llibre va anunciar als seus agremiats que les llibreries editorials que vulguin posar una parada per Sant Jordi a la ciutat hauran de pagar una quota. Ara, en un manifest comú, aquest centenar d'editorials, de llibreries i d'autors denuncien la privatització de la Diada i reclamen que recuperi el seu caràcter popular. Diuen que l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra del Llibre volen convertir la festa en una fira i estudien emprendre accions legals. Maria.
El col·lectiu que reclama un Sant Jordi popular acusa l'Ajuntament de Barcelona i la Cambra del Llibre de voler privatitzar i externalitzar la Diada del Llibre i la Rosa. Consideren que la nova taxa anunciada enguany per posar paradetes al carrer, que recordem, va dels 120 als 485 euros pels no gremiats, és només l'últim pas d'una dinàmica iniciada el 2022 i lamenten que aquest model promou la centralització lluny dels barris. En parla Júlia Martínez de Descontrol Editorial.
Aquest model, que es va començar a implementar amb l'anterior govern municipal liderat pels comuns, va obrir un procés de externalització de la gestió de l'espai públic excusat pel context pandèmic. Aquest model també va introduir desigualtats rellevants. D'una banda, entre professionals i no professionals, i de l'altra, entre professionals agremiats i no agremiats. També s'han anat consolidant diferències entre zones de la ciutat i, en general, descuidant l'escala de barri que sempre ha tingut aquesta data.
El manifest compta amb el suport d'un centenar de llibreries i entitats, així com autors com Blanca Llum Vidal, Enric Casasses i Bel Olid.
Encara sobre literatura, avui arriba a les llibreries Com un batec en un micròfon, que és el nou llibre de la Clara Caraltó. A més, és la novel·la guanyadora del Premi Anagrama i explora els mecanismes de la seducció i l'atracció entre contraris. Un llibre que aquest matí la Clara Caraltó, ens vindrà a presentar a partir de les 11 aquí al Món RAC1. També avui arriba a les llibreries Un cor furtiu, biografia de Josep Pla, la que diuen que és la millor biografia que s'ha fet fins ara de l'autor. L'ha escrit un dels màxims especialistes en l'obra de Pla, Xavier Pla, després de 10 anys de feina i a partir de milers de documents inèdits. Des de Girona informa Bàrbara Julva.
Més de 4.000 cartes inèdites dipositades a la Fundació Josep Pla i 1.800 documents fins ara desconeguts. Entre ells quaderns, agendes, documents de guerra o fins i tot rebuts de la llum que es conserven a la casa familiar Mas Pla han permès construir aquesta biografia. El retrat més complet que s'ha fet mai del palafrugellenc, on també es parla de les dones de l'escriptor, com Adi i Aurora i d'altres que el van estimar. Xavier Pla, l'autor, explica un dels primers obstacles que ha hagut de superar.
El primer moviment és de recular... i d'anar a buscar la documentació, les dades, les dates, tot allò que ens pot servir d'una manera més factual per retreçar la vida que després ell mateix va narrativitzar o literaturitzar.
L'autor especialista en Pla ha pogut aportar llum sobre episodis ignorats o desconeguts com la seva empremta en la política catalana i espanyola, cosa que reforça la tesi de la dedicació de Josep Pla a l'espionatge i contraespionatge.
I encara un últim apunt de llibres, perquè ja tenim data de publicació del nou llibre de Santi Balmes. El cantant de Love of Lesbian i col·laborador del Món RAC1 publica el dia 3 d'abril Un dia en mi cabeza, on imagina com seria viure un dia dins del seu cap. Esports amb Repsol, a 8 minuts per les 9 del matí. El Barça tem que el comitè de competició deixi Xavi Hernández fora del partit contra el Real Madrid al Bernabéu. Diumenge passat, al Metropolitano, l'àrbitre Sánchez Martínez el va expulsar en vermella directa per protestar i avui el comitè de competició farà públic el càstig. En principi no hauria de ser més de dos partits, però com que a Xavi ja el van fer fora la primera jornada de Lliga al camp del Getafe, hi ha la possibilitat que la sanció s'enfili fins als tres partits per reincidència. Si és així, no podria seure's a la banqueta de la Bernabéu. Per això el Barça ja ha mogut fer peça i ha recorregut la vermella contra l'Atlètic de Madrid. Qui segur que no perxarà el partit Madrid-Barça del diumenge 21 d'abril és Thibaut Courtois, que viu un calvari amb les lesions aquesta temporada. El porter belga, pobre, encara no ha jugat aquesta temporada, es va trencar els creuats del genoll esquerre a l'agost i ara, quan estava a punt de reaparèixer, s'ha trencat el menisc de l'altre genoll del dret i diu, evidentment, adeu a la temporada. I per acabar de dubar, sembla que la recuperació de David Alaba va més lenta del que s'esperava. El central austríac també es va trencar els creuats del genoll esquerre abans de Nadal i ha hagut de tornar-se'n cap a Àustria per revisar el que està fallant. Encara sobre el Real Madrid, un dels capitans, Dani Carvajal, ha admès en una entrevista a la COPE que no comparteix els vídeos de Real Madrid Televisión contra els àrbitres. Ja fa dies que la premsa de Madrid apunta que aquests vídeos no agraden al vestidor, però ara Carvajal, Dani Carvajal, ho ha verbalitzat obertament i trenca una llança a favor de la complicació de l'arbitratge.
Creo en la profesionalidad de los árbitros y aquí todos nos equivocamos. Por ejemplo, en Valencia pues ha criticado mucho a Gil Manzano, pues ha podido cometer un error, pues ha cometido un error, ¿qué voy a hacer? Yo también cometí un error y no metieron gol. Hay que también ser persona y valorar que es una profesión muy difícil y que a final de temporada hagas un balance y haya días que se equivoquen a tu favor y días en tu contra.
També sembla que els àrbitres han deixat de callar davant dels atacs del Real Madrid sense anar més lluny i el club va denunciar Juan Martínez Munuera disciplina per passar per alt. Segons ells, els insults contra Vinícius en el partit al Sadar. Doncs bé, ahir el comitè va assegurar que els àudios del partit desmenteixen la versió del Real Madrid. És més, resulta que l'informador de la Federació Espanyola que hi havia al Sadar sí que va recollir els insults, a diferència del que defensa la televisió del Madrid, que acusa Martínez Munuera de negligent. Per cert, el Barça ha posat en marxa una marxa més per acabar les obres del Camp Nou tan ràpid com pugui. Segons BTV, el club ha arribat a un acord amb l'Ajuntament i els veïns de les Corts perquè els operaris puguin treballar fins a la mitjanit, de dilluns a divendres. Ara bé, no podrà utilitzar maquinària ni fer soroll des de les 8 del vespre. Això el dia que el Barça femení juga als quarts de final de la Champions del camp del Brand de Noruega, a les 9 i en directe a RAC+1. Abans de 3:15 també a RAC+1, el Barça de bàsquet juga a la pista del Fenerbahçe a l'Eurolliga. L'equip turc el dirigeix l'exentrenador del Barça, Sarunas Yasikevicius. I a la volta, avui, Tadej Pogacar ja sortirà com a líder a la tercera etapa. El recorregut, que té uns 180 quilòmetres, té un perfil d'alta muntanya, en començament a Sant Joan de les Abadesses i final a Porta Iné. Pogacar és el gran favorit per guanyar la cursa i ahir va afirmar la seva primera exhibició. Va guanyar Vallter després d'atacar a 6 quilòmetres per la meta i ja té minut i mig d'avantatge sobre el segon, Miquel Landa. I en tennis, el trofeu Conte de Godó ha penjat el cartell d'entrades exaurides per l'edició d'enguany entre el 13 i el 21 d'abril. Ahir es va presentar el cartell del torneig amb grans noms propis com Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, André Rublev, Casper Ruud, Àlex de Vigneault o Stefanos Tsitsipas. I, per cert, el Comitè Olímpic Internacional ha exclòs els atletes russos i bielorussos de la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de París d'aquest pròxim estiu. D'entrada, ja havien de competir sota bandera neutral, però el Comitè Olímpic ha anat més enllà i els ha fet fora directament de la jornada inaugural.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol...
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol, perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
I el trànsit.
Les colònies de Rosa dels Vents t'ofereixen aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí al trànsit, com cada matí des del RAC i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia, molta congestió a aquesta hora, sobretot a la P7 en sentit sud entre Parets del Vallès i Barberà del Vallès amb uns 7 quilòmetres, també a la C58 on hi ha més de 5 quilòmetres de circulació molt lenta en els dos sentits des de Montcada i Reixac o al tram de Sant Quirze del Vallès en sentit sud. Retencions habituals en altres vies com la B23, arribant també a l'accés per la Diagonal de Barcelona i les rondes, destacant avui la lentitud a la B20 en sentit sud entre Roquetes i Pedralbes durant 8 quilòmetres, també a la litoral al tram entre Sant Adrià i la Ciutat Vella, així com en sentit nord en l'Hospitalet de Llobregat, a la Ronda de Dalt, com a la zona franca i Montjuïc, a la B10. És tot des del RAC. Bon dia.
Hola, carinyo. Com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu. Que t'ho passes bé? Estàs fent amics? Menges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
I acabem aquests apunts aquí al món RAC1 anunciant-vos, atenció, els guanyadors dels premis DRAC 2024. Atenció, perquè el DRAC, el premi DRAC Tots Som U, escollit per votació popular pels oients de RAC1, ha estat per l'il·lusionista Antonio Díaz, el mago pop guanyador del trofeu DRAC Tots Som U per votació popular dels oients. El premi Històries amb Ànima és per Nada Al-Ahdal, que amb 11 anys va haver de fugir del Iemen perquè la volien casar forçosament i ara viu com a refugiada a Londres des d'on fa activisme contra el matrimoni infantil. El premi Veu de l'Any és per Michel, l'entrenador del Girona, per haver impulsat l'equip per la seva integració a Catalunya. El premi La Trajectòria a títol pòstum és pel fundador de Torrons Vicenç, Àngel Velasco Pérez, per haver convertit l'empresa en un referent del sector. El premi Drac Revelació d'aquest any és per... Musca, amb només 20 anys, s'ha convertit en un referent de la música urbana. Pel que fa a la resta de guardonats, el Premi Projecte Cultural és pel Sónar, pel festival, que aquest 2024 arriba al seu 30è aniversari. A l'Hospital Sant Joan de Déu, que rebrà el Premi Contribució al Benestar. I el Drac a la Innovació Sostenible és per l'estudi RCR Arquitectes. I també el Premi a l'Excel·lència és per el Club Patinatge Artístic Olot. Els Premis Drac 2024 es lliuraran en una gran gala que se celebrarà el dimarts dia 9 d'abril al Palau de Congressos de Barcelona.
El món a RAC 1 amb Jordi Bastet.
Hola, Julio.